migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, us parlo com sempre amb molt de gust i de seguida parlarem d'un dels temes estrelles, sobretot cíclic, eh? Cada estiu, cada cop que hi ha vacances parlem d'això, però aquest any, si més no, hi han agravants, com per exemple la vaga de Ryanair del personal de cabina i després dels pilots d'EasyJet, per exemple, que han anul·lat sobretot a l'aeroport de Barcelona, a l'aeroport del Prat, doncs molts vols. Però a què tens dret si et deixen penjat a l'aeroport? De seguida en parlarem amb Enrique García, portaveu de l'OCU, perquè ens ho expliqui. I en parlarem aquí a migdia a COPE Catalunya i Andorra. Però abans, anem a veure com tenim temps, trànsit, actualitat amb el Sergi Tor. Sergi, bon migdia, benvingut.
Bon migdia, José Miguel.
I el temps com ho tenim?
Doncs amb calor moderada. Aviam, hi ha calor, han augmentat les temperatures, s'ha passat ja aquest episodi de tempestes tan violentes que hi ha hagut durant 3 dies, especialment a Roses, on recordem, doncs, l'Ajuntament ha decidit tallar les palmeres de la primera línia de mar, també hi ha Vic, a Osona, i ja calor moderada, però no és la calor des del mes de juny fins a aquest agost, la setmana anterior. Hores d'ara hi ha temperatures, Lleida 25, Barcelona 28, Girona 29, Tarragona 33 i Andorra 24 graus. Hi haurà un augment de 5 graus respecte a la jornada d'ahir, perquè avui arribarem als 30-31 graus a zones com l'interior de Lleida, Costa Daurada, Delta de l'Ebre, i diumenge també temperatures entre 32 i 35 graus a grans punts de Catalunya. Com dèiem, augmenta la calor, però no és tantíssima calor com hi ha hagut en jornades precedents.
Millor, perquè aquesta nit ha dormit perfecte, Sergi.
Sí, ho has dit, eh? Sí, la segona vegada que ho dius.
No, és que estic molt impressionat, perquè he dormit
content.
Tapat.
I això, tapat, i això però ja no és l'única persona que avui ha dormit bé.
Per això és una cosa que m'ha impressionat molt després de tants dies d'una calor que ofegava, en tot cas. Eh?
Exacte. D'aquesta calor que ofegui a la calor moderada. Hi haurà un augment, aquest cap de setmana de la calor.
Ja m'ho imagino.
Però tampoc no serà els nivells d'exageració que hi ha hagut a dies anteriors que patíem la calor.
Molt bé, Sergi, què tal tenim darrera hora de l'AP7, trànsit i transport públic?
A l'AP7, la carretera que saps on entres però mai com surts, hi ha 3 punts hores d'ara de conflicte, Jonquera, sentit França, de 3 quilòmetres, que s'afegeix també Nacional 2 amb aquest punt de la xarxa viària, 5 quilòmetres d'aturades a Montornès del Vallès, sentit Girona, i també a la P7 a Gelida, direcció Tarragona, a causa d'un accident. També trobem bosses de vehicles significatives, per cert, a l'autovia del Maresme, a Tordera, i també doncs, a zones de la Costa Brava, com Lloret, Llofriu o bé Blanes.
Molt bé, i què en destaquem de l'actualitat, Sergi?
Doncs mira, dins de l'actualitat t'havia de destacar una notícia que sobretot serà important per a milers d'oients a partir del setembre. I és l'increment del preu del popular menú del dia. Tot puja, i el menú del dia, que abans hi havia menú a 10 euros o a 10 euros, ja no el trobes, eh? Ja és molt difícil trobar a 10 euros un menú. Si s'escala la cosa, és 14-15 euros. Mira, s'han incrementat també les matèries primeres, la fruita, i per tant ja un menú a 15 euros ja comença a ser de bon preu, perquè se situa entre 14 i 20 euros. Per cert que Barcelona és la ciutat espanyola que lidera la mitjana del consum de l'habitual menú del dia. Sí que m'has a dir, José Miguel?
No, t'anava a dir que jo, que a vegades he de menjar per aquí, pel centre de Barcelona, que estem parlant d'una zona possiblement la més cara de Catalunya.
Sí, però molt bona de menús, eh?
Molt bona,
perquè hi ha molta competència.
Però, escolta, m'he trobat menús a 11 euros amb 30.
Doncs mira, estava buscant aquesta persona que me'l trobés a 11 euros i ja tenia el costat de la redacció.
Jo te l'he trobat, eh? Un menú a 11 amb 30, això sí.
Ara, aquesta setmana? Aquesta mateixa setmana?
No, aquesta setmana no ho sé perquè no menja gaire per aquí, però estic parlant que ja va pujar per qüestió de la inflació. No sé si l'hauran tornat a pujar, però això sí, t'ha d'agradar el menjar xinès, eh?
Val, bueno, no, però és un menú.
Home, és un menú d'un restaurant xinès, 11 amb algú. Ara, si t'agrada la comida xina...
Ha pujat el preu del menú, si tu amb aquesta franja de 14 a 20 euros...
Sí,
atenció, si fiquem 15 euros, per 5 són 75 euros.
No.
Això vol dir 300 euros 4 setmanes o 450 a 5 setmanes, eh?
Però és una pujada coherent, és que està pujant absolutament tot, i els restauradors, jo entenc que no puguin fer un menú per sota d'un preu determinat, perquè és que ha pujat absolutament tot, Sergi.
I mira quina dada que també apunto a tota la nostra audiència, el consum de la popular canya, sí. Ha caigut un 7 punts a tota Espanya. És extrapolable a qualsevol comunitat autònoma.
Això sí que és un drama.
Sí, i ha pujat un 7% al seu preu, també. És a dir, el 2019, que són les xifres que ara han de sempre marcar com a referència a causa de la situació doncs, prepandèmica, la facturació per barril a un establiment d'hoteleria era del 21,6%, i aquest juliol del 2022, reitero, no són les xifres del 20 o 21 per la pandèmia, ha baixat a un 14,5%. Per tant, 7 punts menys, és un estudi de tota Espanya, però bueno, és extrapolable a qualsevol comunitat autònoma i també doncs, ha pujat un 7% el preu de l'habitual canya, també el tirador, l'electricitat, la llum...
No, però doncs, tu mira, tu mira.
La inflexió.
Estem a ple estiu, amb les calors que fan aquests dies.
Aquestes dades t'encanten, eh?
I que baixi el consum de canyes a Espanya, que estem parlant, no parlem de França, no parlem de Noruega, estem parlant d'Espanya.
Sí.
Perdona, això...
7 punts, eh? No.
Algo se viene, eh? No, algo viene.
I és una baixada significativa, eh? 7 punts. Per tant, parlarem doncs, de la inflació del setembre, perquè molts consultats per la cadena COPE diuen que estan preparant ja els tàpers de cara doncs, a menjar. Al setembre hi ha un retorn laboral i, evidentment, doncs, és una realitat econòmica que tothom s'haurà doncs, de mirar de cara a aquesta inflació. I, d'altra banda, també volem destacar que els Mossos d'Esquadra acaben de detenir un camioner implicat a l'accident ahir a la tarda a Sant Pere Pescador. El camioner va saltar un stop i va col·lisionar amb una motocicleta. Malauradament, doncs, el conductor de la motocicleta va morir i està imputat d'homicidi imprudent. I vull, per referència, parlar sol 30 segons del cas de Robert Lewandowski i el rellotge. Me deixa per referència del senyor Gil.
Endavant.
De fa una hora.
Per favor, senyor Tor.
Que va haver-hi l'actuació policial ràpida del ser de Robert Lewandowski i no de Sergi Tor doncs, a la Rambla de Catalunya perquè hauria d'anar a una comissaria. Això és evident. Però també hi ha un altre punt. Ahir va caure Lewandowski per la seva amabilitat.
Correcte.
I jo crec que l'entrada que veig a vegades per televisió de les instal·lacions del Barça són àmpliament millorables, eh? I això no s'ha dit. Però a vegades he vist fins i tot caps de porc per allà, bueno, a porc signant autògrafs... És a dir, jo crec que el Barça s'hauria de plantejar, i no es diu, alguna mesura de seguretat prèvia, eh?
Això dic jo, eh? En el seu dia penso que ja es va plantejar, no?
I això és opinió, eh?
En el seu dia, Sergi, penso que això ja es planteja el qüestió de la seguretat.
I a vegades ens queixem de que escriptors, actors de cinema o actrius o futbolistes doncs no són amables, i també els entenc, eh? I també ho entenc perquè doncs, passa el que passa.
Molt bé. Sergi, escolta, moltíssimes gràcies. Una abraçada forta. Cuida't i bon cap de setmana.
Ha estat un plaer compartir aquest espai amb tu, eh? Aquests dies.
Sí, bons dies i bones vacances, que agafes vacances.
També. Som l'últim reté, Cruz. Marxem dilluns.
Que gaudeixis molt, eh?
Una abraçada,
una
igualment.
Una abraçada, cuida't.
Bona tarda.
Quan passin 20 minuts de les 2 de la tarda, el Sergi Tor encara no ha marxat de vacances. Ampliarà totes aquestes informacions i més a l'informatiu migdia. L'actualitat esportiva en mans del José Luis Gil. José Luis, com estàs? Bon migdia. I volies una observació i un anàlisi...
No, abans que marxi,
del Sergi,
que marxi
doncs,
el Sergi de vacances, li passaré el telèfon de Víctor Navarro, que és l'especialista en portal d'entrada a la ciutat esportiva del Futbol Club Barcelona, i que...
Sí, però no és la primera vegada, no?, que ja s'ha plantejat la qüestió de la seguretat al
Camp de Bas. No, el que passa és que, clar, vull dir, vulguis que no, sempre hi ha gent per allà, marejant la perdiu, què fas, on poses el cordon de seguretat? És que
ja.
No és fàcil, tampoc, eh? No és fàcil, per cert...
I és normal que un jugador vulgui signar autògraf als
clar,
fans,
que,
com
que
has de dir que no?
Si el signa, és un buenazo. I si no el signa, segur que... Mira cómo Lewandowski, el borde, no se quiere parar.
És carne d'algun programa esportiu de tele.
Efectivament. Escolti, sap on noto jo més el tema de la inflació?
On?
A les caixes de plàstic d'emmagatzematge. Que estaven, abans de la pandèmia, la caixa del número 5, estan numerades les mides, estava a 10, 10,50, i ara la trobes a 13... 13 és un miracle. 13, 14 euros. Caixa de plàstic número 5 per emmagatzemar coses. Sí, sí, és on jo noto realment la inflació i la pujada de preus. Bueno, escolti, plana poliesportiva. A Girona presenten Aito García Reneses com a tècnic del Girona de bàsquet, que torna a l'elit del bàsquet estatal, de la mà de Marc Gasol i companyia. Ens farà 5 cèntims al Joaquín Bacigalupo. I arrenca la Vuelta Ciclista a Espanya. Tenim allà els nostres enviats especials, l'Eri Freddy i el Quique Iglesias, que ens portaran cada dia mentre duri la ronda espanyola doncs, a la 500. incidències d'aquesta Vuelta Ciclista d'Espanya que arrenca a la localitat d'Utrecht, que hi farem. Hi ha hagut, per cert, un acte de reconeixement de la sortida de Barcelona de l'edició del 2023 de la Vuelta. Pendents del món del tennis, pendents també dels europeus d'atletisme, on recordem la presència de Sara Gallego aquest vespre a la final femenina dels 400 metres tanques i del Pol Retamal a la final dels 200 masculins. Les preguntes del dia. Twitter, @esportscope. Abans fèiem l'espoiler, anem a donar minuto de juego y resultado. En clau Barça, guanyarà el Barça a Noeta?
Sí.
60% no.
O? Oh.
Guanya el Barça a Noeta, 60% no.
Poca confiança en l'equip, eh?
Espanyol, travessa de l'Espanyol Rayo. 74%.
Sí, u.
Guanya l'Espanyol. Javier de Haro ha activat tots els clics i els seus vots i està guanyant la victòria de l'Espanyol.
Si l'Espanyol té una actitud com la que va tenir al camp del Celta, sobretot a la primera part,
ja ho... Juga contra un equip que ve d'empatar a 0 al Camp Nou.
Bé.
Vale, vale.
Tampoc és una novetat, empatar 0 al Camp Nou, eh? No en parli ara... No, no és una qüestió estranya, darrerament, malauradament, pels que
són
culers.
Estic a punt de prendre amb aquesta afirmació seva com una provocació. En clau Girona, us agraden els fitxatges de Javi Hernández i Reinier Jesús? 61% sí. Sí que agraden aquests dos reforços que arriben a Montilivi i a l'equip de Michel Sánchez. 3:05 de la tarda, Esports Cope, molt en versió divendres. Avui, recordem, passant per Madrid... Ha reconegut Carlo Ancelotti que Casemiro vol marxar del Madrid. 3:05 de la tarda, Joan Batllori al comandament.
José Luis, moltes gràcies, bon cap de setmana.
Igualment, senyor Cruz, adeu.
Cuida't, adeu. De seguida parlem d'aeroports i de què passa si et deixen penjat a l'aeroport, però abans anem a veure com vamos a perder un poquito de peso. Vámonos con el plan 1, 2, 3, Enriqueta, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Cruz, muy bien.
Bueno, vamos a utilizar este plan 1, 2, 3. Vamos a explotarlo al máximo para perder de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas. Enriqueta, ¿cómo vamos a hacer esto?
Pues muy sencillo, porque el plan 1, 2, 3 es súper fácil de hacer, súper rápido, como tú has dicho. En 3 semanas podemos perder de 4 a 7 kilos y también vamos a bajar muchísimo volumen. Así que muchos oyentes están cansados de probarlo todo, que no les ha funcionado, la solución es pasarse, pero ya, al plan 1, 2, 3, que te van a sorprender del resultado.
Efectivamente, vas a recuperar la energía, te vas a sentir más ligera, sí, con el plan 1, 2, 3, con registro sanitario, económico, fácil de hacer, apto para todos, realizado con productos naturales y en solo 3 semanas, de 4 a 7 kilos menos. Venga, vamos a pautar las 3 semanas. La primera semana vamos a drenar. Son los sobres drenantes, los sobres de piña, Enriqueta.
Sí, que nos ayudan también a eliminar las toxinas, a deshincharnos, a recuperar nuestra cintura, a bajar más de una talla y eliminar los michelines.
La segunda semana es el momento de la fibra, de la pura fibra, de los prebióticos, que son los sobres, sí, de naranja.
Sí, que ellos nos ayudan a cuidar nuestra flora, que hay que cuidarla, a tener buenas digestiones, a despedirnos del estreñimiento y a perder más de 3 kilos y volumen en esa segunda semana.
Y la tercera semana es el momento de las cápsulas captagrasas, que son saciantes.
También nos calman la ansiedad, ¿eh? Nos ayudan a atrapar y a eliminar la grasa, localizarla para que sigamos perdiendo peso. Y el resultado en estas 3 semanas es que hemos bajado de 4 a 7 kilos. ¿Cómo puedes conseguir el plan 1, 2, 3? Pues muy sencillo, llamándome a este teléfono 650-51-52-53 y te lo llevamos a tu domicilio o donde estés, estás de vacaciones, sin gastos de envío.
650-51-52-53 es el teléfono del plan 1, 2, 3. Ahí está Enriqueta y todo su equipo, pues, para atenderte e informarte sobre los beneficios del plan 1, 2, 3. Y además, hoy tenemos una promoción fantástica para conseguir adelgazar, Enriqueta. Claro,
sí. Oferta de viernes, Cruz.
Muy bien, adelante.
Para todos los oyentes que nos llamen ahora, tendrán de regalo las 3 infusiones, que son un complemento, la detox, más la drena, más la lipo. Se pueden tomar calentitas, pero también se pueden tomar fresquitas para estar hidratados. Pero también, de regalo, el gel adelgazante, que lleva rolón incorporado para cada mañana hacer un masaje y destruir esa grasa resistente en barriguita, abdomen, michelines o muslos. Gratis con el plan 1, 2, 3, si llamas ahora mismo el teléfono 650-51-52-53.
650-51-52-53, es viernes, cabecera del fin de semana, así que, Enriqueta, ¿qué te parece si hoy, además de la detox, la drena, la lipo, el gel adelgazante, esta magnífica promoción con el plan 1, 2, 3, recuerdo el teléfono 650-51-52-53, ¿qué te parece si ponemos el podómetro?
pues vamos a poner el podómetro también de regalo, pero eso sí, tienes que llamar ahora para estar dentro de esta gran promoción con tu plan 1, 2, 3, que por fin vas a conseguir lo que quieres sin esfuerzo, perder peso de 4 a 7 kilos en tan solo 3 semanas, 6,50. 51-52-53.
Ese es el teléfono de Clinitec, el teléfono del plan 1-2-3-6-50-51-52-53. Enriqueta, muchísimas gracias, un besito muy grande.
Igualmente, otro para ti, buen fin de semana.
Adéu, chao. Igualmente. I parlant de cap de setmana, què passa si tens un vol planejat i per diferents vagues, encara que Ryanair, si no tinc mal entès, durant el cap de setmana no fa la vaga, és entre setmana, això ens va dir el portaveu, no sé si la cosa ha canviat o no, d'entrada no. Però què passa si et quedes penjat a l'aeroport? De seguida en parlem amb el portaveu de la OCU, de l'Organització de Consumidors Usuaris, l'Enrique García, i en parlem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Estàs escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿Ganas de ciclismo? En COPE ya lo tenemos todo preparado para contártelo.
Último puerto, tercer puerto de la jornada.
Con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz. Con Eri Frade.
¿A ti qué te ha parecido, Pasamontes?
El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE. Y la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
A 60 de meta.
Del 19 de agosto al 11 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprin Plus, Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por Paloma Mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Para disfrutar de tu día necesitas el mejor descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en las mejores marcas de colchones, el mejor asesoramiento y financiación de hasta 12 meses sin intereses. En Hipercor y El Corte Inglés, en tienda, web y app. Solo del 16 de agosto al 5 de septiembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
¿Sabías que la gran mayoría de los niños no usa gafas de sol y su visión es la más vulnerable? Su cristalino es inmaduro, transparente y deja pasar mayor cantidad de rayos ultravioleta. Existen gafas infantiles con lentes de calidad a precios asequibles. Consulta con tu óptico optometrista de confianza. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Més de 350.000 passatgers aèris espanyols tenen dret a una compensació per vols cancel·lats i endarrerits des del mes de maig, que va començar tot això. És una qüestió constant, cada any, sobretot en aquesta època on es viatja més, Setmana Santa, per exemple, o fins i tot el Nadal, es parla molt. Però amb les vagues que darrerament tant Ryanair com EasyJet han posat en marxa, doncs encara es parla més. A què tens dret si et deixen penjat a l'aeroport? Parlem amb el portaveu de la OCU, el senyor Enrique García. Enrique, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, buen día, ¿qué tal?
Pues bien, encantado como siempre de hablar contigo, Enrique. Y para empezar, hoy vamos a hablar del tema, del trilladísimo tema de los derechos a los pasajeros, pero nunca está de más recordar y recordar y recordar. ¿Qué debe hacer cuando pasa alguna cosa así? O sea, por ejemplo, que hay una huelga, empecemos por las huelgas, y el vuelo no despega y se anula, ¿cuáles son los derechos del pasajero? ¿Dónde tiene que ir primero?
Bueno, pues hay que decir que es un tema muy trillado, pero que lamentablemente este verano está en finísima actualidad por lo que has citado, ¿no? Por los grandes y numerosos incidentes que ha habido en los aeropuertos, especialmente en el de Barcelona. Cuando un pasajero se ve afectado por una cancelación, que es que el vuelo por el que ha pagado su billete no sale, lo primero que tiene que hacer es reclamar por escrito. ¿Por qué? Porque la normativa europea, el reglamento europeo de aplicación directa de derechos de los pasajeros, establece que cuando se produce la cancelación de un vuelo y la compañía no ha informado de forma previa en una semana o en 15 días antes de esa cancelación, el pasajero tiene derecho a, primero, que le proporcionen un vuelo alternativo o que le devuelvan el dinero.
O sea, eso, y esto lo escoge el pasajero.
Esto lo escoge el pasajero, es decir, o a la devolución o al transporte alternativo. Y además, adicionalmente, tiene derecho a una compensación económica inmediata que va de los 250 euros a los 600 euros en función de la distancia del vuelo.
De acuerdo.
Esto es lo que olvidan la mayoría de las compañías, que sí que ofrecen la devolución del dinero, el transporte alternativo, pero se olvidan de esta compensación que pues se hace en la normativa para penalizar a aquellas compañías que no cumplen con su contrato, que es transportar al pasajero en tiempo y forma, ¿no?
Entonces, claro, cuando el pasajero, si no conoce que tiene derecho automáticamente a esa indemnización en función de la distancia, no lo reclama.
Efectivamente. Esa es lo que se produce en la mayoría de las ocasiones. Y luego también, pues, empieza el azaroso camino de obtener esa compensación, pues que de primera no suele tener éxito. Quiero decir que lo que tienen que hacer un pasajero es presentar esa reclamación. Desde OCU recomendamos que sea en el mismo aeropuerto y por escrito, pero se puede hacer también online a través de la página web de la aerolínea o incluso de la página web de la AESA, de la Agencia Española de Seguridad Aérea o AENA. ¿Qué ocurre? Que la compañía tiene un mes para contestar. ¿Qué pasa en la mayoría de ocasiones? Pues que las compañías pues hacen las sordas directamente. O no contestan o contestan de forma negativa. Y el pasajero tiene que recurrir en este caso a la Agencia Española de Seguridad Aérea, la AESA, que es el organismo dependiente del Ministerio de Fomento encargado de la aplicación del reglamento europeo. Y este organismo pues tiene que emitir una resolución en la que obligue a la compañía a pagar esa compensación. Aún así, hasta hace bien poco, esa resolución no era vinculante y algunas veces había que recurrir judicialmente. Nunca se celebra, o casi nunca se celebra el juicio. ¿Por qué? Pues porque la compañía, en la puerta del juzgado, devuelve esas cantidades.
Bueno, pues esa sería la primera. Oye, una cosa, ¿cuándo tiene derecho un pasajero a todo esto? Porque hablábamos de una huelga, pero por ejemplo, estos días que ha habido grandes tormentas, o en caso de que se produzca una gran tormenta con granizo y el vuelo tenga que retrasarse o incluso anularse, también sería una causa de fuerza mayor. De esto no tiene la culpa nadie, es lo que hay. ¿Aquí también tiene derecho a una indemnización?
No. Vamos a separar, ¿no? Es la cancelación es cuando se produce por responsabilidad de la compañía.
De acuerdo.
¿Qué ocurre? Porque en el caso de la huelga, la legislación europea establece que, evidentemente, la huelga es un hecho predecible, tiene unas convocatorias, la compañía sabe perfectamente cuándo o cómo se produce esa circunstancia. Por tanto, no es fuerza mayor. Sin embargo, lo que tú has citado, la meteorología, sí es. Es decir, la compañía puede hacer todo lo posible, pero, oye, si hay una tormenta enorme que impide por seguridad despegar, pues la compañía no es responsable. En este caso, ¿qué tiene que hacer la compañía? Pues simplemente tiene una obligación de atención. Si el pasajero está embarcado, tiene que atenderlo y proporcionarle comida, y simplemente pues le devuelve el dinero o le proporciona transporte alternativo. Pero no tiene que pagar esa compensación porque, evidentemente, la compañía no es responsable de la meteorología.
De acuerdo. Entonces, en este caso no habría nada.
Efectivamente.
Bien.
Pues esa obligación de manutención, si está embarcado, de proporcionarle, si es preciso, incluso alojamiento o manutención, o lo que se llama obligaciones de atención, o la devolución del vuelo.
Y la última pregunta que te voy a hacer, Enrique, es sobre las maletas. Algo que no hace falta que ocurra, que pase alguna huelga o causa de fuerza mayor para que una maleta se extravíe o se pierda. En ese caso, ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos pedirle a las compañías?
Bueno, pues aquí hay que hacer la siguiente mecánica. Cuando nuestra maleta desaparece, cosa bastante habitual,
lamentablemente,
lo primero que hay que hacer en el mismo mostrador del aeropuerto es presentar un PIR, un parte de equipaje, ¿no? Uh-huh. Donde aquí pues lo que denunciamos es la desaparición o deslocalización momentánea de la maleta. Suelen aparecer muchas veces, unos cuantos días después, pero con ese retraso. Entonces, pues nada, recuperamos la maleta con retraso y ya está. Cuando la maleta no aparece o aparece con desperfectos, tenemos derecho a una indemnización que se calcula en virtud de los derechos especiales de giro, pero que aproximadamente son unos 2.000 euros como máximo, ¿eh? Esto es lo máximo que podremos llegar a recuperar por la pérdida total del equipaje. Es una indemnización tasada y, lamentablemente, pues desde OCU denunciamos que este tope de indemnización que se aplica en todo el mundo, esto ya no es solo en el ámbito de la Unión Europea, pues es muchas veces escaso porque no compensa el valor total de la pérdida. ¿Qué tiene que hacer un pasajero que transporte en su maleta algo que supere este valor? Pues declararlo y pagar un suplemento adicional, y de esta forma sí que podrá obtener una compensación si la maleta se pierde.
No, es una especie de seguro en ese aspecto. Definitiva. Pues Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU, gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros. Muy amable.
Muchas gracias a vosotros. Buen día.
I de seguida parlarem de trastorns alimentaris, per una senzilla qüestió. Els trastorns alimentaris, doncs, es poden detectar durant tot l'any, però especialment tenen una especial incidència i una especial manifestació durant l'estiu. De seguida en parlarem amb la psicòloga clínica del Grupita, la Míriam Sánchez, i en parlem aquí a migdia a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Cómo me afecta que la cantidad de agua almacenada en embalses y pantanos haya bajado a la mitad?
¿Por qué el cordero está más caro que hace un año?
¿Qué es la falsa polilla? ¿Y cómo me puede afectar?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bueno, vamos a repasar los 7 titulares correspondientes a las noticias más importantes de esta semana. El apoyo al olivar tradicional.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En Herrera en COPE nos sumergimos en el verano contigo.
Sara, buenos días.
Hola, buenos días, equipo. Que me hace muchísima ilusión hablar con verte y que estés en la radio.
Con todo lo que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario.
Yo creo que nos debemos a ello, ¿no?
Ya lo sabes. El 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
¿Ya tienes tu grado? Pues remata y mete un golazo con el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González.
Buenas noches, tiempo de juego.
Todo
bienvenido.
Lo que necesitas saber para convertirte en una nueva promesa del periodismo deportivo. Con 3 meses de prácticas junto a los líderes de la radio deportiva española.
Hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castanca.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Desde el primer momento en que te vi, y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así. Te amo.
De dilluns a divendres, Momentos amb Luis Rodríguez.
Detrás de las voces que escuchas en Rock FM.
Buenos días, son las 8:59 de la mañana. El Pirata y su banda.
Saboreando de cada clásico.
Aquí en Rock FM. Hay un gran equipo de profesionales trabajando cada día para crear los programas escuchados por miles de personas. Si quieres aprender con ellos, ven al Máster Universitario en Radio COPE. Dominarás la ciencia y el arte de la radio y el audio con un curso completo y un año de prácticas remuneradas en primera línea. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Infórmate en fundacioncope.com.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Lo más interesante del día seguramente estará...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. De mi corazón.
trastorns alimentaris es manifesten més a l'estiu. És una qüestió clara i tenim al telèfon a la psicòloga clínica del grup ITA, la Míriam Sánchez, per parlar d'aquesta qüestió. Tot això ens ve ja des del confinament, imagineu. Míriam, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Benvinguda.
Moltes gràcies.
En aquesta època estival és més freqüent que hi hagin o es detectin casos de trastorns alimentaris?
Sí, a l'estiu passen dues situacions curioses. Per una banda, que les famílies, com que passen més temps amb els seus fills, no? Que a l'adolescència és l'etapa i el moment vital on hi ha més risc de patir un trastorn alimentari, aleshores les famílies, els pares, ara estan més temps amb els seus fills, identifiquen més aquestes conductes problema vinculades a deixar de menjar, estar més pendent del cos, fer més activitat física, més tristor, més ansietat, aleshores es detecta més per això. I també l'estiu, per ser una època en la que es focalitza més en el cos, on mostrem més la nostra imatge, també és un moment on hi ha més risc de desencadenar i de tant iniciar-lo com empitjorar en el trastorn alimentari en el cas de que la persona ja el pateixi.
Ostres, Míriam, no sé, ara que parlaves de la imatge, clar, el que és veritat, a l'estiu, pel fet de la platja, ens posem en banyador, en biquini, doncs mostrem més directament el cos, per dir-ho d'alguna manera, no? No, per dir-ho d'alguna manera, no, és així, de fet. Però sí, durant tot l'any tenim les xarxes socials, com TikTok, com aquestes xarxes on també la presència física és important. Afecta també això?
Sí, la pressió social i la influència constant d'un model de bellesa determinat on predomina el que s'ha d'estar prim, no? Això té un impacte molt important en els nostres joves, no? En el que sembla que s'ha de ser de determinada manera per tindre èxit o per estar bé. Aquí és molt important que es puguem ensenyar a llegir aquests missatges, no? Aquest darrere d'una foto que un penja a Instagram, normalment hi ha 1.000 fotos o està retocada, no? I això normalment no s'ho plantegen, no? Per tant, interpreten allò que veuen com ho real i com el correcte. I aquí és molt important als adults que ajudem a entendre aquesta influència, no? I aquesta pressió social per tindre un cos determinant, no? Que els hi pot fer molt de mal i que pot fer com que només s'està bé d'una determinada manera, i això és equivocat. No s'arriba a estar millor o a resoldre els problemes que un té a través del físic.
Clar, aquí suposo és el que tu dius, que els adults, diguem, els responsables, els pares i mares, hem de exercir aquest paper informador, no? Educatiu, perquè vegin que la cosa no és exactament així.
Sí, hauríem de saber on es fiquen els nostres fills, no? O els nostres alumnes, perquè és una feina de tots, com a pares, com a educadors, com a professionals sanitaris i educatius. Hauríem de saber i treballar el tema de les xarxes socials com algo que pot ajudar molt i que està ara en la nostra vida, no? I que és la seva manera de comunicar-se, però que l'han de saber utilitzar i l'han de poder qüestionar, no? El que parlem de l'alfabetització mediàtica, que implica poder qüestionar i entendre què és el que hi ha darrere de cada missatge perquè no tingui un impacte negatiu en les persones que dediquen moltes hores a estar pendent de les xarxes, no? Per tant, hem de limitar les xarxes, hem d'ensenyar-los a fer un bon ús i després treballar tot el que hi ha al darrere, no? L'autoestima, la gestió emocional, que les persones en què estan malament en aquests àmbits són les que tenen més risc d'acabar enganxant-se o acabar volent canviar el cos per sentir-se millor i resoldre els problemes que tenen, que seria un mal camí, no? I seria l'inici d'un possible trastorn alimentari.
Bé, ja passem a la part de detecció. Durant l'estiu, bé, durant tot l'any, com podem començar a sospitar o detectar que els nostres fills o les nostres filles poden tenir un trastorn alimentari?
Hem d'observar dues coses, principalment. Una és la part conductual, no? Que és què fan amb el menjar, amb el cos, per exemple, si eviten anar a les piscines, si eviten mostrar el seu cos, si eviten el contacte físic, si deixen de voler anar a fer àpats amb la família o amb els amics, no? Tot allò que ens cridi l'atenció, que és un canvi en el comportament que abans tenien, no? Eliminen certs aliments o expressen malestar en relació al cos, no? Tot el que és conductual ens ha de cridar l'atenció. Però el que és més important és la part emocional i la part relacional, no? Estan més tristos, més irritables, més aïllats, no? Detectem aïllament, detectem ansietat, no? Per tant, aquestes dues variables són on hem de focalitzar, no? En els casos de persones més rígides o més exigents, també hi ha un augment d'exigència, de desig de perfecció en totes aquelles coses que fan. Per tant, també serà una senyal d'alarma si detectem més exigència, més obsessió per les coses, per la neteja, per l'ordre, no? Tots són senyals que ens parlaran de que la persona li està passant alguna cosa que ens fa pensar en un trastorn alimentari. I aleshores hem de demanar ajuda, hem de buscar un professional que ens pugui assessorar sobre quina és la intervenció que hem de fer en aquell moment, no? Perquè en cada moment serà diferent i cada moment requerirà d'un maneig específic i diferenciat.
Doncs Miriam Sánchez, psicòloga clínica del grup ITA, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres.
A vosaltres, per comptar amb nosaltres, i si podem ajudar, ja ho sabeu, aquí estem.
Un plaer, gràcies.
A vosaltres, gràcies. Bon dia.
De seguida parlarem de medi, parlarem de les illes formigues, aquestes illes, aquests illots, més aviat, que estan entre Palamós i Palafrugell, de fet, i Calella de Palafrugell, de fet, la meitat, aproximadament, pertany al terme municipal de Palamós i l'altra meitat al terme municipal de Calella de Palafrugell. És una qüestió que ja va dictar la Generalitat allà sobre el 2006, aproximadament, no? No parlarem de l'administració política dels illots, sinó que parlarem del que està allà baix, del que està sota, els illots de sota l'aigua, em refereixo. Les praderies de Posidònia, que estan en perill. De fet, l'Associació d'Amics de les Illes Formigues ha posat en marxa la campanya Salvem la Posidònia. Ja seguida parlarem amb la seva presidenta, la Isabel Ruiz, i en parlem aquí, a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Síguenos en Twitter en @COPE i en facebook.com/COPE.
La naturaleza puede ser salvaje, peligrosa y traicionera. Pero ellos son los mejores. El desafío y Río Salvaje. El sábado por la tarde, en 13.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Para ti, seas como seas, y si sueles usar el tren para ir a trabajar o estudiar, ahora tienes los abonos en cercanías y media distancia gratuitos, y en alta velocidad de media distancia al 50%. Consulta la información necesaria en renfe.com. Regístrate, anticipa tu viaje y evita las horas punta. Para ti, viajero del día a día. Renfe, tu tren. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Salvem la Posidònia és el títol de la campanya, el lema que ha posat en marxa l'Associació d'Amics de les Illes Formigues per conscienciar sobre la importància d'aquesta planta marina. Tenim al telèfon a la presidenta de l'associació, la Isabel Ruiz. Isabel, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Gràcies per atendre'ns, Isabel. D'entrada, per què podem pensar que està en perill les praderies de Posidònia de les Illes Formigues?
Bueno, és una planta que costa molt que creixi, té un desenvolupament molt, molt llarg, i si s'arranca, per exemple, amb una àncora o fent mal ús, doncs triga molt en regenerar-se, no? I és un tresor que nosaltres tenim perquè doncs, ajuda a que hi hagi oxigen. Fa més feina que un bosc de l'Amazones, per exemple, i això no se sap. I alhora també fixa el CO2, vull dir que ens ajuda molt amb el medi ambient, no? Tindre un aire net, unes aigües clares, i per tant té un valor ecològic molt bo.
Clar, jo a la presentació que comentava les aigües clares, en aquest cas i cristal·lines, que seria quan es parla de la Posidònia, tu també diré, mira, la Posidònia té molt a veure amb tot això. Lo de l'oxigen no ho tenia tan clar. Acabes de comparar la Posidònia amb la selva de l'Amazònia, en qüestió de aportació d'oxigen a l'atmosfera i al mar.
Sí, allibera oxigen com si fos un bosc. Fa la mateixa funció que uns arbres, és una planta, i allibera molt oxigen. Per tant, ens ajuda molt, però no només amb això, que és molt important, sinó que també fixa les platges, la sorra, fa que quan hi hagi un temporal, doncs, l'onatge no s'endugui tant les platges, i, evidentment, doncs, té un valor per la fauna que hi ha, no?, per a els peixos fan la seva vida entre aquesta planta, no? Imagina't això, sota aigua doncs és com un bosc, tindre Posidònia és com tenir un arbre o com passejar per un bosc. Si no hi és, no hi ha res, és el desert.
Clar, és el que... De fet, heu engegat aquesta campanya per fer entendre i posar en valor la Posidònia, per conscienciar, sota el lema Salvem la Posidònia. En què consistirà aquesta campanya? Què teniu pensat?
Bueno, hem sortit els caps de setmana d'aquest agost, vam sortir el cap de setmana passat, aquest segurament també sortirem, i repartim fulletons i expliquem a les barques que estan ancorades o que estan en una boia, doncs si ho han fet bé, si ho han fet malament, els hi donem el fulletó i els expliquem això, si saben què és la Posidònia, si saben que han tirat l'ancla doncs, bé o no, i els hi donem informació sobre la Posidònia.
Però ara no ho sé ara mateix, no he mirat. Està prohibit fondejar a prop de les Illes Formigues o en un entorn de seguretat o no?
No, la normativa no és molt
no és clara
i pots fondejar. Nosaltres l'únic que demanem és quan tirin l'àncora doncs, que intentin fixar-s'hi, no? Si a sota doncs, hi ha un bosc de praderia o no. Si estàs molt a la vora de la cala, l'aigua és molt transparent i ho pots veure. Però si estàs una mica més lluny, si estàs, jo què sé, a la platja de Palamós o bé a les Illes Formigues, aquí hi ha més profunditat i potser no ho pots veure, no? Llavors, la Generalitat fa 2 anys ha fet un mapa, va fer un mapa de la Posidònia de la zona, i això el pots descarregar una app i amb el telèfon doncs, pots veure més o menys, segons a quina zona estàs, doncs, un mapa d'on hi ha la Posidònia.
D'acord.
Això més o menys doncs, es coneix, però clar, nosaltres entenem que hi ha molts navegants doncs, que, doncs, la veritat, quan vas a tirar l'àncora no es veu. Si hi ha sota Posidònia o no, no?
No, t'anava a fer que la pregunta seria quina és la sensibilitat dels navegants quan arriben a aquesta zona. Home, jo ho entenc perquè és maquíssim, és d'una bellesa pasmant tot el que és la Costa Brava. Som afortunats en les nostres costes, però hi ha sensibilitat davant de tot això quan ho expliqueu?
Sí, en general la gent ho rep molt bé, no? I si dius, hòstia, doncs ho has fet molt bé perquè has fet servir una boia que hi havia, que hi ha zones on hi ha boies ecològiques i t'hi pots amarrar sense pagar res, no? Quan els expliques a la gent que ho has fet bé o que, bueno, que si tires l'àncora una mica amb una altra banda, doncs no faràs malbé res, la gent normalment ho agraeix perquè doncs, no saben que ho estan fent malament, no? Després sempre hi ha algun passavolant que no té cap tipus de respecte que tant se li fa, no? Però en general ha tingut molt bona acollida.
Clar, aquesta és la qüestió, que tingui bona acollida, brètol sempre hi ha, vull dir, sempre hi ha algú que li resbala tot, sí. Que tant li fa, no?, en aquest cas. Sí. No sé si teniu alguna sensació o algun estudi sobre quin és l'estat de la Posidònia a la costa, en aquest cas, si va en augment, si està en perill, sobretot perquè darrerament, amb aquestes pujades de temperatura de l'aigua del Mediterrani, estem per 4, 5, 7 graus per sobre de l'habitual de l'època, i això afecta molt aquest tipus de plantes. No sé si hi ha algun tipus de baremo.
Bueno, els científics, evidentment, estan fent un seguiment sobre la Posidònia, també sobre altres algues. aquest estiu se n'han adonat que hi ha una alga que li diuen l'alga assassina, que és una que s'està estenent molt ràpidament per la nostra costa i és una alga invasora. Mm. I llavors, si aquesta es fixa, no deixa que es fixin d'altres, no? Ja us hem dit abans que la positònia doncs, té un creixement molt i molt lent i, en canvi, doncs, aquesta la té molt ràpida i, evidentment, doncs, la pujada de temperatures no ajuda. Clar. Però bueno, els científics també estan amb això, no? Nosaltres tenim una costa que en qüestió d'un mes, de 15 de juliol a 15 d'agost, doncs hi conflueixen moltes barques, molts usuaris, i aquí és on hi ha el desgast.
Doncs Isabel Ruiz, presidenta de l'Associació Amics de les Illes Formigues, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vostè de tenir consciència amb el nostre medi, amb el nostre entorn. Per cert, fins al dia 31 d'agost, atenció a la promoció de Mundo Natural, la cura més natural de la teva pell i cabell aquest estiu. 20% de descompte en sabons sòlids, xampús i cremes mediterrànius. Les despeses d'enviament estan incloses a Península i Balears per compres superiors als 40 euros. Que no saps què fer amb això? Doncs t'assessoren gratuïtament al 91 446 0000 o a info@parafarmaciamundonatural.es. La promoció no és acumulable i és vàlida a Parafarmacia Mundo Natural i a Parafarmacia Mundo Natural.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I ara què parlem? Proposem conèixer més també el medi, en aquest cas amb el Museu Interactiu dels Volcans, a Olot. És l'Espai Cràter, parlem de l'Espai Cràter. Tenim al telèfon el director de l'Espai Cràter, el Xevi Colell. Xevi, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per atendre'ns. Bé, dir que Olot és la capital dels volcans a Catalunya doncs és una cosa claríssima, però que trobarem a l'Espai Cràter i cap a on està enfocat tot això?
Exacte, l'Espai Cràter és un centre expositiu que parla principalment doncs, sobre la vulcanologia, ja no només la vulcanologia de la Garrotxa, sinó també del món, és a dir, expliquem una mica el fenomen vulcanològic, la formació doncs, de la Terra, de l'univers, de les plaques tectòniques, de tota la ciència i la societat que gira a l'entorn doncs, d'un territori volcànic com és el de la Garrotxa, i això ho fem d'una manera doncs, molt immersiva, molt interactiva, en què doncs, les famílies i les persones que ens visiten doncs, s'ho passen d'allò més bé poder interactuar doncs, amb tots aquests elements expositius que tenim nous acabats d'estrenar des de fa 4 mesos.
Sí, perquè això és relativament nou, 4 mesos que porteu, esteu en marxa, no?
Sí, exacte, fa 4 mesos. És una temporalitat molt curta, en el sentit que doncs, vam inaugurar l'11 de març del 2022, i per tant, doncs, en aquests mesos el que hem estat fent és posar en funcionament una maquinària pesada, en el sentit doncs, d'un nou edifici, un nou equip, una nova exposició doncs, del segle XXI, que és el que necessitem ara mateix, fer aquesta tipologia d'exposicions on la gent no només aprèn, sinó que també s'ho passa bé. No? Ja no és allò d'anar en una exposició on es veuen els plafons i has de llegir molt i has de passar d'una estona doncs, a vegades fins i tot avorrida per aquells qui són fanàtics dels museus i dels equipaments expositius, sinó que el que anem a fer és a passar-nos-ho bé doncs, aprenent i també divertir-nos, no? Perquè quan estem de vacances doncs, també volem això, divertir-nos una mica, passar-nos-ho bé i conèixer les coses que visitem.
Què s'hi pot veure a l'Espai Cràter?
A l'Espai Cràter hi podem veure diferents elements. A nivell expositiu hi trobem, doncs, per exemple, realitat virtual, realitat augmentada. Tenim unes ulleres que estan a punt d'arribar. En un parell de setmanes tindrem 3 ulleres noves de realitat virtual per poder conèixer indrets de flora, fauna de la Garrotxa. També tenim un mur geològic de 15 metres d'amplada i 3 d'alçada, que és el mateix volcà Puig del Roser per dins, és a dir, l'edifici Espai Cràter està construït dins
d'un volcà,
que és el volcà Puig del Roser. I aquí el que fem, o el que vam fer en el seu moment a l'hora de construir l'edifici, és deixar doncs, tot un talús de 15 metres d'amplada perquè la gent pugui veure com és un volcà per dins. No? I aquí tenim doncs, un videomapping que projecta sobre aquest talús. També tenim altres elements interactius mecànics que permeten, en realitat augmentada, poder veure doncs, com és la terra per dins, el nucli, les escorces, i tots aquests elements doncs, que generen després els corrents de convecció que mouen les plaques tectòniques i per allà doncs, ens hi surt el magma, no? Per les falles que hi ha doncs, arreu del món.
És curiós i fos interessant. I a vegades difícil d'imaginar, has de fer un exercici d'imaginació perquè que tu vas cap allà, entres, per exemple, a la Fageda d'en Jordà i dius, i aquí hi havia un volcà, és que, com és possible? I què ha passat perquè hi hagi un lloc tan meravellós ara mateix aquí? Com deuria ser tot allò fa milions d'anys?
Exacte, és molt difícil d'imaginar, de fet pràcticament impossible des d'una imaginació doncs, la que podríem tenir, podríem dir convencional, perquè el territori ha estat conformat amb aquestes erupcions volcàniques. Hem de pensar que la zona de la Garrotxa hi ha més de 42 volcans, el camp volcànic de la Garrotxa s'extén fins a la zona de Girona i algun punt de l'Empordà, i hi ha més de 50 volcans en tot aquest territori, i els més joves i els més tendres, podríem dir-ho així, són els que tenim aquí a la Garrotxa, que són on predominen la majoria. Llavors, el volcà més antic té uns 700.000 anys, que és un volcà que hi ha a la Canya, i des de fa 700.000 anys fins a l'actualitat doncs, hi ha hagut aquests més de 40-45 volcans en aquest territori, que entre els volcans i les colades de lava han anat conformant l'estètica d'un territori que ja ens és impossible d'imaginar sense aquest paisatge volcànic. No? I, per tant, podríem dir la identitat de la gent que viu aquí a la Garrotxa ja té una sensació i una manera d'entendre les coses amb aquest esperit volcànic, no? Veurem-hi un caràcter volcànic que predomina el territori.
Si jo us deixo anar el tòpic aquell de si tots els xinesos fessin un salt a la vegada, doncs es produiria un terratrèmol, fins i tot traurien la Terra d'òrbita. És només un tòpic, però és que a l'Espai Cràter sí que, no sé si m'equivoco ara, Xevi, teniu la proposta de poder enregistrar un moviment sísmic més o menys d'aquesta capacitat, la capacitat que tenim de provocar un terratrèmol amb un salt.
Sí, nosaltres tenim una estació sísmica que és, de fet, és propietat del Ministeri, que és de l'Institut Geográfico Nacional, IGN, els que estaven a La Palma quan hi va haver les erupcions, la Carmen López, que és la directora de tot el projecte, que és una persona fantàstica, i van instal·lar aquí al Parc Natural doncs, una estació sísmica, que és capaç de detectar doncs, moviments sísmics de baixa freqüència i que, per tant, nosaltres aquí a l'Espai Cràter hi tenim doncs, tots els monitors que permeten veure a temps real el que està passant al subsol del Parc Natural. Això que deies d'aquestes poques probabilitats de que hi hagi una erupció...
Això te n'ho va preguntar, això te n'ho va preguntar. Sí. Se m'ha tornat a venir al cap la pregunta.
Sí, exacte. El 2013 hi ha una publicació al BOE que el que diu és que totes les zones volcàniques que tenen menys de 10.000 anys d'eruptivitat, és a dir, que han tingut alguna erupció en els últims 10.000 anys, es consideren zones volcàniques actives.
Xavi Colell, director de l'Espai Cràter, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que ens has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres per la trucada.
Doncs ja sabeu, la proposta per l'Espai Cràter, només heu de poseu Espai Cràter al Google, al buscar qualsevol buscador, i trobareu el què i el com. Arribem a les 2 de la tarda. Recordeu que totes les xerrades que hem fet aquí al programa, tant enrere des de Cope Catalunya i Andorra com a migdia, Cope Catalunya i Andorra, les podreu tornar a sentir i recuperar a la web de la casa. Ara arribem a les 2. Continuem explicant tot el que t'interessa a mediodia, Cope, amb Pilar García Muñiz.